cariole.
Benvinguts al Freaky Time! Ja hi som de nou, un nou dilluns amb més manga, més contingut de manga i anime aquí al Freaky Time, jo com sempre molt ben acompanyada amb el meu company en Dani Garrido, benvingut.
Molt bones.
Podem dir, és de més a més de company de Freaky Time, ets el meu marit.
Sí, no és cap secret.
No és cap secret, no és cap secret.
No me n'amago.
No, no.
De moment.
Fins que m'agradi un manga o un anime que a tu no t'agradi.
Ja veurem.
Això és una discussió que us pot passar, si esteu casats amb una persona que li agradi el manga i l'anime i que tingui gustos diferents dels vostres, Això és complicat. Però avui no us volem parlar d'escenes de matrimoni amb el manga, sinó que us volem parlar de la indústria del còmic a l'estat espanyol, a casa nostra, perquè es va presentar fa dues setmanes, fa dos divendres, el llibre blanc del còmic a Espanya, davant de Pedro Sánchez, es va presentar a Moncloa, també es va presentar al ministre de Cultura, i nosaltres mirant les fotos, te'n recordes que ho vaig comentar, Dani, no? A través de xarxes socials de l'Instagram, doncs vaig poder veure que hi havia l'Oriol Estrada, capità Urias, que com bé sabeu els que ens escolteu habitualment, doncs van poder fer un curs aquí a Figueres amb ell, doncs tenia el seu contacte a través de xarxes i volia saber què era el llibre blanc, no? I tu vaig comentar tu, no, Dani, que tu tampoc sabies què era, no?
No, jo com em vas parlar i això, perquè no me n'havia enterat, doncs no sabia el que era el llibre blanc.
I em va semblar interessant perquè tot el que té a veure doncs, amb un còmic doncs, evidentment engloba el manga i vaig fer doncs, just fa una setmana una entrevista amb l'Oriol Estrada parlant explícitament d'ell, d'aquest tema. Si us sembla, us posaré alguns fragments, us l'he trossejada. Si la voleu escoltar sencera, ho podeu escoltar sencer a la Batcova, al canal de YouTube, perquè ja ho va penjar directament a YouTube, a la Batcova. Allà ho trobareu integrat, tota l'entrevista, tota la conversa. Si us sembla, us poso el tall que explica l'Oriol, molt ben explicat, que és un llibre blanc.
Bàsicament és un llibre que s'escriu fer una mena de diagnòstic de retrat d'una indústria. No? Hi ha llocs que es fa un cop l'any, hi ha llocs que es fa cada X anys, i la veritat és que en el món del còmic no s'havia fet mai. No? És a dir, no teníem un retrat a tots els nivells, no? de quantes publicacions, de quants autors, de quantes editorials, quantes llibreries... totes aquestes coses, totes aquestes dades que realment són importants i que t'ajuden a adonar-te de fins a quin punt, quin volum de negoci suposa, quanta gent viu del món del còmic, això no existia, no? I llavors, ara ja fa uns poquets anys es va fundar el que és la sectorial del còmic, val? Jo sóc membre de la Junta de la Sectorial del Còmic, que és una associació que realment reuneix gent de tots els àmbits del còmic, no? És a dir, jo estic allà com a representant de l'Associació de Crítics i Divulgadors, no? La CD Còmic, però llavors tenim representants d'autors, representants de distribuïdors, d'editorials, de festivals de còmic, de llibreters, o sigui, hi ha tot.
Tota la indústria doncs, en aquest llibre blanc que fa aquest diagnòstic de com estem, no? Perquè tu n'eres conscient de que realment hi havia una indústria del còmic aquí a Catalunya, podríem dir. Ja ho discutíem també, estàvem a la Bookman comparant els nostres mangas i els nostres còmics habituals i dèiem, ostres, és que poder Catalunya és com també l'eix principal, no? d'aquesta indústria del còmic, potser és on més pes té, no ho sé, ho hauríem de mirar a la Llibre Blanca, de fet, si voleu el podeu consultar, busqueu Libro Blanco del Còmic i està penjat i tindreu tot aquest document, que és un document molt extens i molt ben explicat, que podeu, evidentment que hi falten coses, que és una de les coses que ens explicava l'Oriol a l'entrevista també, no? que està, és un procés, no? Tu què penses? Catalunya és com un dels punts importants, punts forts.
Més que ser conscient de la indústria del còmic, aquí segurament teníem molta sort, ja que ens va arribar bastant aviat, ja no només amb el món del manga, sinó també amb el del còmic, ja que teníem el Saló del Manga i el Saló del Còmic, precisament per la pujada de popularitat d'aquest sector, no? I arran d'això segurament hem tingut més volum de material disponible, almenys en català, tant en manga, en anime, còmic. Bueno, còmic en català no, bueno, però sí, sí volum de còmic, ja que per això es fa el Saló del Còmic, no?
Sí, però no sé si és un peix que es mossega la cua, o sigui, potser aquí es feien tots aquests esdeveniments i hi havia tot aquest producte perquè hi havia gent que els consumia, o és perquè, com que teníem el producte, hi havia més gent que els consumia? És una cosa que no cap... Bueno,
no,
que
va
jo
lligat,
pregunto,
vull dir, si surt una sèrie, un anime, un manga, un còmic, i es va venguent, doncs això porta que se'n faci un altre, això creixi, i clar... Si
però clar,
que
no
creix,
se'n faria un altre
es ven,
si no es ven, no?
Si veus que creix, es ven... I funciona i això atrau més gent, doncs clar, això va creixent de volum.
Mm-hmm, clar, clar, una cosa porta a l'altra, no? Es van retroalimentant d'alguna manera. Precisament d'aquesta indústria en parla aquest llibre blanc i l'Oriol ens explicava una miqueta, no? Que a vegades potser no ens ho acabem de creure. Jo potser no n'era conscient de que hi havia aquesta indústria. Sí que és veritat que sabia que aquí consumien molt, però tant com autors, per exemple, no, potser no era conscient del nombre d'autors,
sí,
que hi havia,
sí,
aquí.
Sí.
Tu sí, perquè tu, clar, també és veritat que consumim,
sí,
productes diferents.
Sí, porto més temps, no? I hi ha autors, a part de que els tenim aquí, que treballen fora. Tenim molts autors espanyols, dibuixants i de més, que estan a empreses importants com Marvel o DC en el sector del còmic, per exemple. El manga podria ser una mica més complicat i ara avui dia sí que entren en el món del manga, però en el còmic sí que n'hi teníem ja uns quants.
Sí, sí, a més d'aquesta indústria ens en parlava l'Oriol també, si et sembla escoltem el que ell ens explicava durant aquesta entrevista que li vam fer parlant d'aquest llibre blanc, que precisament doncs, el llibre blanc el que fa és aquest retrat, aquesta indústria, i és interessant també el que ens diu pel que fa a xifres, escoltem a l'Oriol.
Sí, la indústria hi és, i en alguns aspectes pot arribar a sorprendre lo... O sigui, és a dir, fem molt de menys del que tenim, i és veritat que no som una indústria comparable a la d'altres països.
Clar, si mires, però... Estats Units o el Japó, no som res.
Exacte, no? Però sí que potser alguna gent sorprendrà veure en comparació, per exemple, la quantitat de traductors que s'hi dediquen, la quantitat d'artistes, de llocs de treball directes que proporciona, que tenim més de 200 llibreries especialitzades de còmic a l'estat espanyol. Clar, no pots dir, no hi ha més de 200 llibreries especialitzades en literatura, allò, novel·la negra, o ni tan sols en literatura infantil o tot plegat. No n'hi ha, no? Llavors, en canvi, de còmic tens més de 200, no? Llavors, hosti, això és una cosa doncs, bastant especial i bastant diferent, no? I tenim més de 4 milions de lectors, es calcula, val? Vull dir que no, és una cosa important, però és un sector... sobretot en el no només, però sobretot en el món de l'autoria, que és molt precari, no? I llavors aquí és això, no? S'ha focalitzat molt en demanar ajudes que van des de lo més específic, no? Qüestions com l'IRPF, no? Que no existeix, allò un epígraf d'autor de còmic.
Sí, aquesta precarització dels autors, que jo deia que no n'era conscient, no? De que hi havia tanta autoria espanyola, que ho he anat descobrint una mica, sobretot pel que fa a manga, que cada cop hi ha més autors de manga que són d'aquí, que són català, molts n'hi ha, molts de catalans, d'altres són de fora de Catalunya, però jo he tardat a ser-ne conscient.
Clar, però els catalans ve una mica també pel que deia d'això de que aquí vam tindre un gran boom d'anime en català i això portava a que es portessin sèries, ja siguin traduïdes o no en català, però els teníem. Ara sí que se'n tradueixen més i ara tornem a tenir un altre gran boom de manga i anime, sobretot aquí a Catalunya.
No, a més que s'ha apostat, no sé si compares amb 3 o 4 anys enrere, la quantitat de manga que s'està publicant el darrer any, darrer any i mig, podríem dir, no arriba a 2 anys, en català s'ha tornat a reactivar la publicació de manga,
sí,
en català.
Sí, moltes sèries clàssiques.
Que una mica que anàvem orfes, teníem anime en català i no teníem el manga, tot i que també hem passat una travessa del desert bastant important pel que fa anime en català. des de que es va acabar el 3XL, no?
Sí, doncs, però ara com que exactament com que ha tornat amb l'SX3, doncs clar, han tingut un altre gran boom i moltes sèries que no les havien tingut mai en català, ara les tenim en manga en català. Moltes que s'estan els havien vist a l'anime en català i ara els estem fent, en català.
Exacte, els poder-les llegir en català, doncs que és una continuïtat, no? Si tu has vist l'anime en català, doncs poder-lo llegir després el manga en català, doncs és la continuïtat natural, no? Caldrà veure les plataformes, a veure si aposten o no també per la llengua catalana, no? I aquí enllaço una mica amb l'altra coseta que volíem comentar, que té a veure doncs amb Crunchyroll, i a més em fa molta gràcia perquè coincideix una mica en el temps també amb els Òscar, perquè s'està parlant ara dels Òscars, dels premis, i tu ara em comentaves, no?, que hi ha uns premis de precisament d'anime que fa Crunchyroll pels que fa doncs els animes que podem veure del darrer any, no? Entenc que serien els animes del 2023, no?
Sí, són els anime awards que ara aquest dissabte 27, crec que era, no?
Sí.
Tenim. Acabaven les votacions, portàvem ja unes setmanes on te podies votar amb categories de l'anime de l'any, la millor sèrie en curs de l'any, millor sèrie d'estrena, la millor pel·lícula, millor anime original. Llavors doncs, tens les categories, no, més artístiques com millor animació, millor director, fotografia, direcció d'art, música, banda sonora. Una mica també semblant a això, no? A altres grans premis com els Globus d'Or, els Oscars o a més.
Home, també està bé, no?, que hi hagi un premi específic. Però només centrat en anime. Clar, això ho organitza Crunchyroll?
Sí.
Clar, llavors, evidentment que s'enduran molts premis.
Està tot centrat en anime.
Estan tot, i tots són animes que possiblement els puguem veure a aquesta plataforma, no?
Sí, però clar, això ve del Japó, perquè per exemple ara ja s'ha acabat, ja s'havien tancat les votacions, no? I ara hem d'esperar el 2 de març d'aquest 2024 a veure que faran un espectacle dels Crunchyroll Anime Awards en directe des del Japó, des de Tòquio.
O sigui, ara estic per preguntar-te, què t'estimes més veure, els Oscar o els Anime Awards, aquests, els premis d'anime?
Segurament això, perquè ho segueixo més, conec més coses d'aquí, perquè ara mateix els Oscar,
sí,
el cinema, vull dir, ho hem tingut una mica més complicat, no?, per tema nens, feina i de més. Hem vist segurament no tantes pel·lícules com ens agradarien.
I que moltes vegades, encara que haguéssim anat molt al cine, probablement les pel·lícules que estan nominades als Oscar potser no els haguéssim anat a veure,
sí, algunes...
perquè últim, darrerament ens passa això, eh?
Sí, bueno, també perquè moltes vegades són pel·lícules que entren a concurs que aquí encara no han arribat, també a vegades s'ha passat, bueno, passa aquí en el nostre país, pel·lícules que s'han estrenat als Estats Units o on sigui i aquí no han arribat o han arribat amb menor mesura.
Sí, perquè tenen un recorregut diferent. A veure què passa amb aquests Anime Awards, no sé, One Piece suposo que s'ho portarà tot, no?
Bueno, One Piece té molt de renom, competeix a diverses categories, no? Però bueno, tenim altres animes coneguts com Guardians de la Nit, Spy X Family, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, vull dir, tenim molts animes coneguts on el categoria de pel·lícules que per exemple tenim Suzume, que en vam parlar no fa gaire, o The Fist of Slam Dunk, vull dir, ja tenim...
Sí, pel·lícules, no tot són sèries d'anime, sinó que també hi ha pel·lícules d'anime que potser no estem tan avasats, no? Sempre parlem molt de les sèries, no? I està bé també que hi ha pel·lícules i que en siguem conscients de que hi ha pel·lícules d'anime, no?
Sí, exacte, vull dir, hi ha la categoria de millor pel·lícula d'anime i doncs tenim algunes com aquestes, no? Doncs que vam tenir l'estrena de la pel·lícula Black Clover, que està dintre la categoria de millor pel·lícula, Suzume, la com dèiem, la de Slam Dunk, que algunes d'elles aquí ens arriben promocionades per Crunchyroll, precisament.
Exacte, i que els podem veure gràcies a la plataforma, perquè si els haguéssim d'anar a veure al cinema...
Sí, bé, això també passa als Oscars, perquè per exemple una de les nominades a alguns dels premis, que és la de Godzilla Minus One, aquí no ha arribat ni a tots els cinemes ni a alguns països no ha arribat, i ha arribat amb certs cinemes molt concrets.
Mm-hmm. veurem a veure què passa. Nosaltres estarem molt pendents i us explicarem aquí el Freaky Time. No us parlarem dels Oscar, però sí que us parlarem d'aquests premis d'anime, perquè doncs és el que ens toca, no? El Freaky Time dels Oscars ja en parlaran altres
espais.
Ara
al febrer tindrem l'estrena de la pel·lícula de Kimetsu no Yaiba als cinemes d'Esquí Espanya.
I a l'Alt Empordà? Bona pregunta. Ho investigarem i us ho explicarem en el proper Freaky Time. Vinga, va. Adéu-siau.
Adéu.
Sayonara, fins la propera!